Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. A ningú li agrada l'avortament, fins i tot quan és segur i legal. Són paraules de l'escriptora Margaret Atwood al recull d'assajos que ha publicat fa poc. Després de l'èxit de la sèrie El conte de la serventa, basada en la novel·la distòpica escrita el 1985, a l'autora la citen de manera recurrent quan els vents reaccionaris bufen amb virulència. L'obra, per a aquells que encara no n'hàgiu sentit a parlar, retrata l'opressió de les dones, el mercadeig dels seus cossos, l'ostracisme i la manca de llibertats en una teocràcia fabulada que les ha deshumanitzat. Tot el que té d'atroç i de sinistre en resulta inquietantment familiar. Quan parlem dels drets de les dones, del dret a l'avortament, hi ha països al món que són un forat negre, un pou mort, on s'hi llencen vides i dignitat. El Salvador, on la jerarquia eclesiàstica marca el compàs, està prohibit avortar en tots els supòsits arran d'una reforma constitucional aprovada el 1998. No està permès encara que la salut de la mare corri perill, encara que el fetus no sigui viable, tampoc per violació ni que l'embarassada sigui menor d'edat. Morena Herrera fa molts anys que lluita per despenalitzar l'avortament al seu país i aquests dies ha estat a Barcelona convidada en el marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Herrera parla d'anomalia, d'aberració, de situacions amb una càrrega de patiment absolutament evitable, de dones pobres que acaben a la presó perquè han tingut un avortament espontani i les acusen d'homicidi agreujant, de nenes de 9 o 10 anys obligades a tirar endavant amb l'embràs. L'activista sap que els drets de les dones tenen els peus de fang. Només cal mirar cap al nord, cap als Estats Units, diu, on es podria abolir el dret a l'avortament establert fa mig segle. Els pous morts també esquitxen a Europa, amb exemples com el de Polònia o Andorra. Mentrestant aquí, tot i l'alè al clatell dels grups ultraconservadors, es va avançant en matèria de garanties. A partir d'ara, setjar les dones a l'entrada de les clíniques on s'interromp l'embràs o el personal mèdic es castigarà entre 3 mesos i un any de presó. I no únicament això, la nova llei de l'avortament que prepara el govern espanyol permetrà a les noies de 16 anys interrompre el seu embràs sense permís dels progenitors. Parlem del propi cos i, per tant, de les pròpies decisions.
Solidaris. Tothom té una història.
Jo recordo que vaig acompanyar una companya que havia quedat amastat i que, lògicament, era viuda, era molt jove, ja tenia un fill i era un problema gran amb una població petita com Olot.
Janet Sanés, 60 anys, comercial. És d'Olot. L'any 1979 va acompanyar una amiga a Londres a avortar.
Que s'hagués quedat amastat sense estar encara en parella visquent amb la seva persona que sortia, perquè finalment amb la persona que sortia hi va acabar. Però com que estava molt mal vist, doncs ella va decidir anar a avortar a Londres. Estava ja de 3 mesos, estava molt avançada i va ser tot una odissea. D'aquella època, jo també recordo com era més joveneta, que tenia uns 15 anys, que teníem una clienta, que era comadrona, que la van tancar a la presó, precisament per haver fet avortaments. Jo era molt jove i no sabia encara ni el que era un avortament, perquè pràcticament ningú parlava d'aquests temes, i menys en una ciutat petita. Com va passar això amb aquesta meva companya, jo no hi havia d'anar a Londres a acompanyar-la, hi havia d'anar una altra amiga nostra, perquè tenien els bitllets trets, i es va posar molt malalta abans de marxar, 2 dies abans. Jo no tenia el passaport en regla, vam intentar que me'l posessin en regla, no ho vam aconseguir, i com que érem molt joves, vaig marxar amb el pressuport de la meva companya, cosa que com ets més gran entens que és una cosa que no podies fer. L'avantatge és que els carnets eren en blanc i negre i la diferència que teníem, portava un pentinat bastant igual, la diferència que teníem era que ella tenia els ulls blaus i els tenia marrons i en el carnet no es veia. I vaig passar, estàvem acollonides, com vam passar, ens van preguntar què anàvem a fer, que els vam dir turisme, no podies dir el que era. També recordo, jo ja treballava pel meu compte, una clienta que havia vingut 2 dies abans havia dit que s'anava amb el seu nòvio a Bilbao i ens vam trobar a l'avió que anava a Anglaterra igual que nosaltres. Ens va dir que havien canviat de plans. Però resulta que l'endemà, quan vam arribar a Anglaterra, la majoria del passatge de l'avió que anàvem ens vam trobar la majoria de gent a l'hospital, que tots anàvem a fer el mateix. O sigui, pràcticament la meitat de l'avió anava a avortar a Londres. Hi havia mares que acompanyaven les filles, hi havia nòvios que acompanyaven a la nòvia, hi havia homes casats que acompanyaven la querida. Bueno, ens vam trobar tots a la sala d'espera el dia següent. Aquesta clienta em diu, sobretot no diguis res als meus pares. I, home, lògicament venim a fer el mateix, no? Perquè era un problema molt gran, eh? I recordo també que aquesta noia també es va casar amb aquest noi que el va acompanyar. Però era tan greu que la gent quedés embarassada d'aquella època que tothom feia el que podia, vale? Era un drama. Total, arribem a la sala d'espera, ens anaven cridant els acompanyants amb la persona que anava, estàvem un moment amb ells el moment que feien la visita i ja no els veies més. Com marxaves, recordo que ens feien estar en una sala, vam sortir quasi tots a l'hora, els acompanyants, que ens deien que l'endemà a tal hora els podíem anar a veure. I en el moment que sortíem, em va impactar molt veure que els posaven totes en fila amb una bata blanca i amb un número al braç. O sigui, semblava que anaven al matadero, per dir alguna cosa. En fila recta totes, amb un número al braç, i els acompanyants marxar a l'hotel per esperar l'endemà anar-los a buscar. Bueno, l'endemà, com anem a buscar-los? Jo no parlava res d'anglès, i la majoria de gent com jo, però bueno, teníem la sort que n'hi havia algun que sí, i ens vàrem anar parlant uns amb els altres, i em vaig acostar molt amb un advocat de Barcelona que parlava perfectament l'anglès, que precisament acompanyava la querida. I l'endemà vam anar tots a veure'ls, que la majoria ja podíem marxar, però ens vam trobar uns quants que es havia complicat l'avort. I entre ells hi havia la companya que jo portava, que es va haver d'estar 3 dies més a l'hospital. El senyor aquest de Barcelona, que era abogat, també, la seva companya li va passar el mateix. Bueno, va ser tot una odissea, no cal que expliqui el que vam passar allà, perquè a última hora va ser una espera de nervis. I com la vam anar a recollir, ens van dir que sobretot, com arribéssim a Olot, que sobretot es poséssim en contacte amb el metge de capçalera o el ginecòleg que la pogués portar, perquè hi havia risc de que estava amb hemorràgia, que havia marxat amb hemorràgia, que ja li havien donat medicament, però que es havia de controlar perquè es podia complicar. Bueno, arribem, jo vivia sola amb una companya, la vam portar al nostre pis perquè no podia anar a casa seva amb la família, acollonides per si li passava alguna cosa. Van contactar amb un metge que no la va voler atendre, van contactar amb un altre metge que tampoc la va voler atendre per saber que era un abort. I al final vam poder contactar amb una doctora, que a més és la que solíem anar nosaltres, perquè era una persona bastant oberta i era una persona amb la ment molt oberta, perquè inclús ens havia receptat ja pastilles anticonceptives, que en aquella època els metges ja, és que ja no els hi podies ni demanar. I gràcies a ella va venir a casa, la va visitar, va estar vinguent 2 o 3 dies més, fins que ella va estar una mica més bé per poder marxar a casa seva, tot i tinguent pèrdues encara. Va sortir del problema i realment va ser una experiència molt, molt i molt dura, eh? Molt. Jo tenia 18 anys i ella en devia tenir una mica més gran, devia tenir 23, entre 23 i 24, perquè ella era viuda, es havia casat molt jove, se li havia mort l'home i tenia una criatura. Amb aquesta persona que sortia, que ja hi sortia en sèrio com a parella, aquell moment tampoc de cara als pares i de cara a tot era un problema greu, ho va fer perquè és el que havia de fer. Vull dir, més d'una vegada deia, si hagués tingut, perquè és normal, eh? Vull dir, la gent prenia decisions per les circumstàncies, no perquè volgués, perquè al final es va quedar embastat de la persona que va acabar siguent la seva parella, que es van casar, igual que aquesta noia de Bilbao, va anar a avortar i va acabar siguent la seva parella igualment. Vol dir que la gent ho feia pels problemes que hi havia, doncs, a les cases, que la gent no ho acceptava. Jo recordo aquesta senyora que venia, que la teníem de clienta, que venia, i que les clientes, tothom parlava malament d'ella perquè era una comadrona que havia fet aborts i que a més ho va pagar en presó. Vull dir que era un tema molt, molt i molt tabú. Eren diners, però entre tots varen reunir diners, jo no recordo la quantitat, però entre tots varen reunir els diners perquè hi pogués anar-hi. Vull dir que això és el que feia tothom. Al final no hi havia cap més solució. O anaves a Londres a avortar o tenies el problema greu a casa teu que havies d'afrontar. Amb ella en vam parlar, però vam deixar de veure'ns perquè vam agafar camins diferents. Jo vaig venir a viure a Girona, ens vam perdre de vista i després ja no en vam parlar més, lògicament. No, conec amigues que ho han fet, però com ja era l'època que es podia fer aquí a Espanya, que era molt diferent. Anaven un dia a Barcelona, no deien res a ningú, a la tarda eren a casa i no passava res, no té res a veure. Amb l'odissea d'anar a Londres, amb la por, amagats de la família, dels amics, dels veïns, era un drama. Silence is a power. For you, wild tigers are.
Em sembla que tenia 21 anys i tenia clar que no volia tenir fills en aquell moment i em vaig quedar embarassada.
Maria Baez, 39 anys, mare de dos fills, tècnica a l'Ajuntament de Vitòria, al País Basc.
Tan punt se'm va retrasar la regla, vaig fer el predictor, vaig veure que era positiu i el mateix dia ja estava movent fils per avortar. Em sembla que vaig trucar a la meva mare perquè no sabia on havia d'anar, no tenia referents i no sé si, suposo que sí que hi havia internet, però no era com ara. Vaig trobar una clínica, vaig trucar, era una clínica que només feien avortaments. Em van explicar com funcionava, els diners que valia i jo crec que al cap de dos dies ja estava feta. O sigui, va anar molt ràpid. Jo també tenia molta necessitat de que anés ràpid, perquè és una sensació que dius, clar, com més dies passin, més gran és, pot començar a bategar el cor, saps? I, bueno, era una clínica privada, abans no estava subvencionat. Vaig entrar sola, ho vaig fer sola. No, em sembla que no em deixaven que m'acompanyessin. I ja està, va ser una estona. I sí que em van donar les indicacions, perquè havia de beure molta aigua abans de fer l'ecografia, però em sembla que no preguntaven gaire. M'ho va explicar una mica, mira, tal, ara faré això, ara faré l'altre, et punxaré. I va anar, va estar bé, va ser ràpid i bueno, em vaig sentir sola i ja està. Clar, jo tinc com una mentalitat de que tenir fills no és quedar-te embarassat, sinó que és prendre la decisió de tenir-los, no? I per tant jo tenia clar que si no l'estava buscant, doncs no l'havia de tenir. I per tant no va ser difícil en aquest sentit. I emocionalment, el mateix. A veure, és que ho tenia clar. No haguéssim pogut fer canviar d'opinió de cap manera, ningú, per res. Ara sóc mare, tinc dos nens, i bueno, i em vaig quedar embarassada fa, doncs, a fer 5 mesos. No ho buscava, tenia clar que no volia tenir més fills. I he pensat, de si és que no volia o no podia, saps? Allò, però no, realment, no em vull enganyar i és que no vull. I bueno, em vaig quedar embarassada i ara que ja està subvencionat, vaig trucar a la llevadora i aquí sí que canvia la història perquè ara ja no se'n diu avortament, ara és interrupció voluntària de l'embaràs, que em sembla que és important, perquè ja ets tu, no? O sigui, ja canvia l'objecte i ets tu qui pren la decisió i és com que t'acompanyen, no et jutgen, però sí que per subvencionar-ho s'asseguren que has llegit uns papers i que saps les ajudes de les que disposes i s'allarga una mica més el procés. Et recomano una clínica i tens dos mètodes. Si fa poc temps que t'has quedat embarassada, si estàs de menys de 7 setmanes, pots fer-ho d'una manera farmacològica, amb pastilles, i si tens més de 7 setmanes és el buidat. I jo aquest cas vaig fer la farmacològica perquè era immediat, o sigui, vaig anar a la clínica i ja em donaven les pastilles i aquesta vegada també volia fer-ho com més aviat millor i més ara que ja sóc mare, ja sé el procés, jo ja em notava els pits que se m'estaven inflant, o sigui, jo ja notava el cos que s'estava preparant ja i volia tallar com més aviat millor perquè no és fàcil. Tot i que és la meva decisió, tu veus que el cos va en un sentit. I bueno, em van donar aquestes hormones i bé, ha sigut molt més llarg, vaig estar un mes sagnant, o sigui, sagnant, una passada, un dia anava conduint amb els nens a darrere i vaig haver de parar perquè mullava el cotxe, va ser increïble. Però, en canvi, aquesta clínica que vaig anar aquesta vegada, és una clínica que fan altres tractaments, que fan ecografies, d'aquestes 3D, fan PCRs i tu entres allà i què vens a fer? I una IV i ja està, i és una cosa més de les que fan, no vas allà a la clínica d'avortar, sinó que vas a un lloc normal, ets una més, et tracten igual, i bueno, i vaig haver d'anar moltes vegades perquè no acabava de buidar, anava cada setmana, vinga, va, i superbé, o sigui, era de la casa i amb molta naturalitat, i això està bé. Jo no me n'amago, però tampoc és una cosa que hagi dit a gaire gent. O sigui, no és un tema que surti, no ho he compartit amb gaire gent. I és curiós, perquè és un, em sembla que són moltes les dones que hi passem. No sé per què no, bueno, no en parlem. No se'n parla, ho fas? Ara aquí li vaig comentar a una companya de feina aquesta vegada. A la meva mare no li he dit ara. A veure, jo tinc una vida sexual activa des dels 17 anys, per tant són més de 20 anys, i m'ha passat 2 vegades. A part, a mi els mètodes anticonceptius hormonals no em van bé i bueno, doncs m'ha passat 2 vegades. I ja està, això jo trobo que forma part de la vida d'una persona fèrtil. No és que jo vagi cada any a avortar, no. Però mira, el fet de que la clínica i la llevadora poder parlar amb la llevadora, que era, a més era la llevadora que havia portat els meus dos embarassos, i al principi vaig intentar com excusar-me, de dir-li, mira, és que tal, que no puc, que... i em va dir, no m'has de donar cap explicació, i a més no és no puc, és no vull, no vull, i no cal que m'inventi coses, no és un bon... No, no, ja està. I em va acompanyar en aquest sentit, és una senyora gran, però em va anar bé, i a la clínica, totes les noies que hi havia, la ginecòloga, va ser tot molt més familiar, molt més natural, sí. L'altra vegada semblava que m'havia amagat una mica, tot i que era major d'edat. Era això, era avortament i ara és IB, és diferent. Sí, és important, eh? They see me down, messing
around. Solidaris, Mercè Folch.
Com hem sentit, qui acompanya les 20.000 dones a l'any que volen interrompre voluntàriament el seu embaràs a Catalunya són les llevadores. Aquest és el procediment.
És una visita que intenta atendre's espontània.
Eva Vela, llevadora a la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, al cap dreta a l'Eixample de Barcelona.
És a dir, a poder ser el mateix matí o la mateixa tarda que la persona fa la demanda o com a molt en 24 hores. I el que es fa és fer l'acollida i veure quina és la demanda que fa. Moltes vegades ja directament és una demanda de vull interrompre un embaràs. El primer és veure si cal o no confirmació d'aquesta sospita d'embaràs i després, conjuntament, el que es fa és valorar de quantes setmanes pot ser, perquè depenent de les setmanes es poden oferir diferents mètodes d'avortament.
La gestant té dret a triar gratuïtament entre dos mètodes.
Fins a les 14 setmanes és lliure decisió de la dona o de la persona que estigui embarassada. Llavors el que intentem sempre deixar molt clar és que la interrupció de l'embaràs és legal en el nostre país, és un dret i que a més hi ha cobertura pública. Fins a les 9 setmanes hi ha la possibilitat de fer un avortament farmacològic i fins a les 14 hi ha la possibilitat de fer l'instrumental simplement per lliure decisió. A partir d'aquestes setmanes ja hi ha d'haver una causa.
Encara que la dona tingui molt clara la seva decisió, no la pot tirar endavant llavors. La llei actual obliga a un nou termini de reflexió i se l'ha de citar al cap de 3 dies. En aquell moment, si la dona que vol avortar té 16 o 17 anys, necessitarà el permís patern per poder-ho fer. L'Eva Vela treballa en una CIR de Barcelona, però no tot el territori és tan fàcil poder accedir a un avortament. Fins fa uns mesos hi havia algunes zones on accedir al procediment quirúrgic era impossible sense haver de recórrer molts quilòmetres.
L'avortament és una prestació sanitària, per tant, ha de poder quedar coberta com qualsevol altra prestació.
Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes.
Això implica que hauria d'estar garantit d'arreu del territori i d'ençà de la Constitució d'aquest govern hem vist com en algunes vegueries on fins ara l'avortament quirúrgic no era possible, ja s'està practicant. Aquest és el cas de la vegueria de Lleides, el cas de Terres de l'Ebre amb Tortosa i és el cas també de la Catalunya Central. Falta encara avançar a l'Alt Pirineu i l'Aran.
L'objecció de consciència dels professionals és un escull per poder oferir aquesta prestació de manera equitativa a la població.
El dret a l'objecció de consciència és un dret individual que està emparat com a dret fonamental, però no pot col·lidir amb el dret de les dones a accedir a l'avortament quan així ho desitgin o necessitin. Per tant, el que s'ha d'analitzar és si es poden estar produint objeccions de tipus institucionals, és a dir, que hi pugui haver alguna pressió des de la direcció, des del patronat dels centres, que provoquen que al final, doncs, sota aquesta aparença de cúmul d'objeccions individuals fins a arribar al 100%, ningú està practicant avortaments en un centre determinat.
I com es resol a cada lloc?
Depèn doncs, de la realitat del sistema sanitari en cadascun dels territoris. Es poden fer acreditacions si hi ha centres de titularitat pública o si hi ha centres del SISCAT, del Sistema Integral de Salut Pública de Catalunya.
El perfil de persones que demanen una interrupció voluntària de l'embaràs és molt divers. L'Eva Vela fa més de 20 anys que és testimoni d'aquest moment vital.
Tenim molt l'imaginari de que són les adolescents les que més avorten. No és veritat. Tenim molt l'imaginari de que hi ha moltes persones que avorten molt sovint. No és cert. N'hi ha molt més en franges a partir dels 20 i 30 poc, i n'hi han també quan ens apropem, no? A l'edat madura, la gent no es planteja que qualsevol mètode anticonceptiu té un índex de fallada. I que després, a la nostra societat, hi ha moltes dones que tampoc tenen el control. La violència, els abusos sexuals i fins i tot el fet, no?, de no poder controlar la seguretat amb relacions sexuals, desgraciadament estan a l'ordre del dia. També els canvis que poden haver, fins i tot amb un embaràs buscat, ostres, hi hagi una anomalia o es produeixi un canvi brusc en la teva vida, com que et quedes embarassada i de cop t'acomiaden.
I com es viu aquest moment?
Ha baixat molt la sensació de malestar. Com et deia, sí que hi ha situacions que poden ser així, i nosaltres, si també dintre d'aquesta demanda veiem que hi ha patiment, doncs, a part de fer un acompanyament, podem oferir un acompanyament psicològic. Però jo trobo que realment, a mida que va baixant aquesta pressió social i l'estigma, cada vegada es viu de forma més normalitzada el dir, ei, si jo tinc una vida sexual, no?, durant molts anys, aquesta és una situació en la que em puc trobar i sé que hi ha una solució. És a dir, que cada vegada més el que trobem és un alleujament.
Per fer més segur encara aquest dret, en l'últim mes s'ha aprovat a l'Estat espanyol que sigui delicte assetjar treballadors i pacients de les clíniques acreditades per interrompre l'embaràs.
Hemos avanzado en el sentido de que no hace falta la denuncia de la víctima para poner en marcha el procedimiento.
José Antonio Bosch, assessor jurídic de l'Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l'Embaràs, ACAI.
Pero no va a haber condena en un juzgado si no es con la denuncia de la víctima. Digamos, avanzamos, sí. ¿Por qué? Porque se reconoce el problema. Porque a lo mejor cuando llamemos a las comisarías van a intervenir porque les podemos decir, oiga, se está creando, en este momento se está produciendo un delito continuado, pero yo no creo que lleguen las condenas. Por eso nosotros en ese plus lo que pedíamos era una zona objetiva de seguridad en el cual no se pudiese hacer ningún tipo de ese tipo de actuaciones, que era darle la máxima garantía a la mujer.
Les protestes davant de les clíniques cada cop estan més escampades pel territori. Madrid, Màlaga, Albacete, Còrdoba, Cádiz, Sevilla, Murcia y también Cataluña.
Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.
Dios te salve María, llena.
¿Qué personas van? La ley te permite hasta 20 personas, no tienes que pedir autorización para manifestarte, entonces siempre son grupos de menos de 20 personas. Y son gente pues, de todas las edades, salvo las campañas estas juveniles. En Madrid hicieron la campaña de Cañas por España, en realidad son 8, 10, 12 personas con merchandising varios, te pueden dar unos piececitos de un bebé, un muñequito, hay ya otros momentos más agresivos, digamos, sobre todo cuando están las clínicas cerradas, bueno, pues las pintadas en las clínicas, las empapeladas, la ruptura de cristales, etcétera, etcétera.
Per José Antonio Bosch, aquest tipus de protestes s'emmarquen en una campanya mundial de retrocés de drets.
Habría que enmarcarlo esto en que estamos en un momento de intento de retroceso de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Cuando miras las noticias de Estados Unidos, entonces tú vas viendo y tú dices, bueno, tuvimos un periodo en el que se consideraba que avanzábamos porque se reconocían como derechos humanos los derechos sexuales y reproductivos, y sin embargo estamos en un momento donde hay mucho dinero y mucho esfuerzo por intentar dar marcha atrás a esos derechos sexuales y reproductivos.
Tania Verge avisa que pot arribar aquí.
Aquí hi ha un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei estatal del 2010, que ara hi ha un magistrat conservador que ha entomat la ponència. Mai res és descartable, especialment en un estat on la magistratura té una tendència conservadora molt forta. Però esperem que no hi hagi cap pas enrere i, en qualsevol cas, tant els diferents governs que donem suport, ple suport als drets de les dones, com el moviment feminista, estarà segur doncs, plenament mobilitzat perquè no hi hagi cap pas enrere en aquest sentit.
De moment, la Generalitat està a punt de presentar un nou protocol per a la salut sexual i reproductiva i vol incidir tant en la informació a la ciutadania com a la formació dels professionals. Per la seva banda, el govern espanyol està preparant una reforma de la Llei de Salut Sexual.
És una reforma molt necessària. Aquesta eliminació dels dies de reflexió, per què se'ns ha de tractar a les dones com si no tinguéssim clar quina és la nostra decisió. Això és un paternalisme per part de l'Estat que és totalment innecessari. Igualment, el cas de les dones de 16 a 18 anys, creiem que no han de necessitar el permís patern si se les considera prou adultes per tenir relacions sexuals, per treballar, per prendre altres decisions vitals, doncs és evident que han de poder prendre també decisions sobre el seu propi cos.
Majoritàriamente las chicas de 16 y 17 años iban acompañadas con sus padres. Las que no iban es porque era imposible. Quiero decirte, la cantidad de posibilidades que brinda la realidad en España desde una inmigrante que vino y que no está su padre. Bueno, yo llegué a un tema que me parecía sangrante, que una nigeriana de 17 años ejercía la prostitución en la casa de campo, no la molestaba nadie en el ejercicio de la prostitución y, sin embargo, si iba a abortar, le pedían que viniera sus padres a autorizarle.
Mentre aquí debatem els detalls de com millorar aquest dret, a altres països la situació és molt pitjor. That baby was
yours. Dijous, 12 del migdia. Seu del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Barcelona.
Hola, bon dia. Anem al Fons Català de Cooperació. El quart. Gràcies.
Hi ha una pena tan gran sobre una esquena tan petita.
Morena Herrera, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, un saludo.
Morena Herrera, 62 anys, exguerrillera al Front Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional, feminista i activista pels drets humans, presidenta de l'Agrupació Ciutadana per a la Despenalització de l'Avortament a El Salvador. Té quatre filles.
Vamos a hablar del Salvador y del tema del aborto, un tema doloroso, un tema de largo recorrido, un tema con mucha lucha atrás, porque en El Salvador las mujeres, Morena, no tienen derecho a abortar.
No tienen ninguna opción. Aún así, esté en riesgo su salud o su vida, aún así haya sido un feto diagnosticado con algún tipo de anomalía o enfermedad que hace que su vida sea incompatible fuera del útero, las mujeres tienen que continuar el embarazo sabiendo que la criatura que están gestando no va a sobrevivir y aún así los embarazos sean el resultado de violaciones comprobadas, porque, por ejemplo, un embarazo en una niña de 9 años no puede ser consentido. Esa niña ha tenido que ser forzada y entonces el Estado las obliga a continuar de manera forzada el embarazo y a asumir maternidades impuestas, porque luego tampoco les apoya pues frente a embarazos impuestos y esas maternidades. A veces, algunas, el camino y la opción que toman es el suicidio. Y por eso, sobre todo en las adolescentes embarazadas, se ha convertido ya hace varios años en la primera causa indirecta de muerte materna en esa edad. Y quiero darte otro detalle. Uh-huh. Es un país que tiene índices de violencia gravísimos. Se disputa con Honduras o con Jamaica ser el país con más homicidios cada año.
Y feminicidios también.
Y feminicidios también. Pero la violencia letal, digamos, es mayor en hombres que en mujeres. Y el suicidio también es mayor en hombres que en mujeres, salvo en la adolescencia. En la adolescencia, las chicas se suicidan más que los chicos. Y esto tiene que ver con el embarazo impuesto.
Las mujeres que aborten se enfrentan a penas de cárcel muy altas. Y no únicamente las mujeres, sino el personal médico que quiera ayudarlas, ¿no?
Esa es otra consecuencia, pero quiero hacer una aclaración. Uh-huh. Las mujeres que son criminalizadas y que van a la cárcel son aquellas que tienen problemas o emergencias obstétricas. Muere la criatura o ha estado a punto de morir, porque no hay algunas condenadas que la criatura está viva. Así es de infame el sistema judicial. Pero entonces las acusan de aborto. Pero luego, en el proceso judicial, hay un cambio, dicen, bueno, no es aborto porque no tiene 20 o 22 semanas de embarazo, eran embarazos más avanzados, pero si no es aborto, entonces es homicidio agravado. Y las condenas son de 30 a 50 años de cárcel. Hemos defendido a mujeres hasta de 40 años de cárcel, condenadas ya. Y también esta ley es una amenaza, en efecto, para el personal médico. los médicos nos dicen, nosotros tenemos amarradas las manos. Hay un ejemplo también. Hay un tipo de embarazos que se llama embarazo ectópico. Uh-huh. Para la gente que no sabe lo que es el embarazo ectópico, es el que está fuera del útero. Puede estar en la trompa de Falopio, puede estar en el cuello del útero o puede ser abdominal, pegado a la pared externa del útero, pero en el abdomen.
Mucho riesgo.
Cada embarazo de estos implica un gran riesgo para la mujer gestante o para la persona gestante. Entonces, los médicos tienen indicación de que inmediatamente detectan un embarazo ectópico, tienen que extirpar, tienen que proceder a interrumpir aquel embarazo. En el caso de El Salvador, los médicos esperan a que ya no haya latido fetal, pero esto significa que dejan crecer el feto hasta que ya no tiene latido fetal. Grandes hemorragias para las mujeres, incluso muertes. En todas partes del mundo el procedimiento es muy claro y dicen interrumpa, no arriesgue más a esa mujer. Pero en El Salvador todavía no se ha decidido no arriesgar la vida de las mujeres.
Leí aquí, lo tengo aquí apuntado, lo que dice la ley, ¿no? Se reconoce como persona humana, todo ser humano, desde el instante de la concepción.
Sí.
Es que, claro, es un salto a época medieval, no sé cómo decirte.
Sí, sí. No entienden los diputados y las diputadas que ese concepto del instante de la concepción es un concepto religioso. En términos científicos se llama fecundación, se llama implantación, pero ellos metieron en la Constitución este concepto y además lo utilizan como una idea de candado para no reformar la ley penal. En este momento hay una coalición o colisión de derechos, un choque de derechos, digamos, y el derecho que prevalece es el del feto. Las mujeres no importan. Pero la gente que promueve esto, que es lo peor, yo digo que no son pro vida, son pro nacimiento, porque una vez nace la criatura no se acuerda ni siquiera de un bote de leche. No les importan las criaturas. Les importa imponer el control de la capacidad reproductiva de las mujeres como un mecanismo de control social.
La clave es el fundamentalismo religioso, pues.
Y no solo, porque hay el fundamentalismo religioso, las jerarquías religiosas están en esto, niegan los derechos de las mujeres, pero hay otros sectores que han transitado hacia convertirse en actores civiles que también están en esta misma posición. Tienen poder económico porque están vinculados a algunas grandes empresas y tienen, pues como muchos de los medios de comunicación también son empresariales, también tienen influencia comunicacional. Pues ese es el escenario en el que luchamos.
Segons l'Agrupació Ciutadana per la Despenalització de l'Avortament al Salvador, el 67% de les dones que avorten tenen entre 18 i 25 anys. Un 24% té un nivell d'estudis molt baix. Un 53% no té cap mena de salari o ingrés. El 70% de les dones afronten soles la situació. El 54% de les denúncies provenen dels hospitals.
Vosotras, como activistas, lo que hacéis es intentar liberar a todas estas mujeres que están en la cárcel por este delito, ¿no? El delito de homicidio.
Homicidio agravado.
Homicidio agravado. ¿Cuántas mujeres están en la cárcel ahora en El Salvador por este delito y a cuántas habéis ayudado?
Si una va al Salvador y dice, ¿cuántas mujeres hay presas por aborto? Te van a decir que no hay ninguna, porque además ha desaparecido la estadística de aborto y te dicen, es que ya no hay abortos en El Salvador. Como cambió la ley, ya no hay. Y lo que son más clandestinos, más inseguros para las mujeres. Entonces, las que van presas son las más pobres, las que viven en situación de mayor empobrecimiento, en mayor vulnerabilidad, marginalidad, no tienen herramientas para defenderse, son las que acuden a los hospitales desangrándose. A esas son a las que denuncian. Por eso unas investigaciones que hemos hecho desde la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, le hemos puesto del hospital a la cárcel, porque las mujeres de verdad físicamente, y allí algunas las hemos encontrado con las esposas
puestas ya, sí,
¿sí? Puestas, pero
en
a la
cama.
Camilla del hospital, así en la sala de emergencia. Ahí las denuncian por aborto y ya luego dicen esto, no es aborto, es homicidio agravado. Nosotras hemos encontrado 181 mujeres hasta el 2019, hay más ahora, que hicieron el tránsito del hospital a la cárcel, pero de ellas 68. Y nosotras hasta ahora hemos logrado la libertad de 64 mujeres. No es fácil sacar a una persona de la cárcel cuando ya tiene una condena. Cada mujer tiene su laberinto, que digo yo, para salir de la cárcel.
Es buscar estos agujeros.
Buscar los agujeros, buscar las contradicciones en el expediente, presentar nuevas pruebas, buscar nuevas pruebas y presentarlas. Convencer al tribunal que ha condenado a una mujer a que admita al menos revisar su caso. Entonces, a la primera, y estos días, estas semanas de ya del 2022, hemos sacado a las últimas y nos faltan cuatro. Tenemos cuatro mujeres condenadas. Hay un caso que es absurdo. Hay una mujer que se llama Berta Arana. Ella nació en la frontera de Guatemala, cerquita de El Salvador. Entonces es guatemalteca, digamos, tiene nacionalidad guatemalteca. Pero hace casi 10 años tuvo una emergencia obstétrica, parió en una letrina. La niña que tuvo quedó viva, la rescataron. Pero a ella, que además estaba desangrándose, la llevaron al hospital y la acusaron de homicidio agravado en tentativa y la condenaron a 15 años de cárcel.
Es una aberración todo lo que estás contando.
¿Eh? Es una aberración, un absurdo, pero quiero decirte más. Esta mujer no conoce a la hija, porque el padre de la hija, que era guatemalteco, se la llevó a la niña. Y ahora, que ya casi cumple 10 años, nosotras hemos buscado por una vía, por otra, la libertad de ella, por beneficios penitenciarios siquiera. Incluso su caso fue analizado por la Comisión de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, pero en efecto en el de ella dijeron es una detención arbitraria. Y a pesar de eso, no conseguimos ni siquiera que le acrediten una hora de trabajo para beneficio penitenciario. ¿Por qué? Porque Berta es guatemalteca y la alcaldía donde la asentaron de pequeñita se quemó, la quemaron hace un tiempo y no tiene documentación. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué en El Salvador para meter presa a una persona no necesitaron el documento, la pudieron individualizar y por qué ahora este gobierno, porque hoy sí depende de este gobierno, se ensaña en no acreditar el trabajo de esta mujer para que al menos tenga libertad condicional? Ella ya está en periodo de libertad condicional, pero no la sacan, sigue en la cárcel. Es un ensañamiento judicial. Berta no conoce a la hija.
Cuánto dolor.
Sí, entonces es un absurdo.
Cuando has llegado, me has dado esta pequeña revista, ¿no? Esta pequeña revista que se titula Las 17, no dejemos que sus vidas se marchiten. Es una campaña internacional, ¿no? Para denunciar todas estas aberraciones y este horror que ahora estabas contando. Hay casos absolutamente aterradores, ¿no? Karina, Beatriz, hay uno que a mí me tocó muchísimo, el de Manuela. ¿Me puedes contar este caso?
Sí, cómo no. Manuela, ella era una muchacha, una mujer joven, vivía en un área rural, no sabía leer y escribir. Tenía dos hijos, la pareja se fue para Estados Unidos y nunca más supieron de él. Y bueno, empezó a padecer de unas abultaciones alrededor del cuello. Fue a pasar consulta, pero solo le dieron acetaminofén. Entonces salió embarazada. Quiero decir, nosotras no sabemos si su embarazo fue de alguna relación consentida
o fue forzado, porque su familia no lo sabe y en realidad nosotras no conocimos personalmente a Manuela. Lo que pasó es que ella tuvo una caída en el río, en su casa no hay agua potable y al día siguiente, posiblemente por ese golpe que llevó en la espalda, pues tuvo un parto precipitado. Y cuando una mujer va a parir, yo he sido madre, tengo 4 hijas y lo sé, la sensación que tiene es ganas de ir al inodoro, al servicio, a la letrina, depende de la circunstancia, como ganas de defecar. Y entonces ella se fue para ahí, y a la letrina, y allí pues lo que tenía en realidad era un parto, parece ser que fue muy abrupto, se desmayó, quedó sangrando y después arrastrándose se acercó a la casita. Ahí la encontró su familia en el hospital, la analizaron y pese a que llevaba preeclampsia, la empezaron a interrogar sin haberla atendido y sin presencia de un abogado.
La preeclampsia, que es la presión alta, ¿no?
Entonces, a pesar de que tenía preeclampsia alta, primero la interrogaron y la denunciaron. Después ya la atendieron, pero el parte médico que sale de esa atención dice, esta mujer abortó porque el embarazo, el hijo, era producto de una infidelidad. Eso un parte médico. Entonces la Manuela salió directamente del hospital a la cárcel. Su familia tuvo muchas dificultades para verla. Los niños solo la pudieron ver una vez en la cárcel. Y nosotras nos enteramos del caso de ella en la investigación que hicimos del hospital a la cárcel. Cuando fuimos a buscarla al penal, nos dijeron no está, la trasladaron para San Salvador. Cuando fuimos a San Salvador, no está, la han trasladado para el hospital. Y ahí nos fuimos al hospital a buscarla y nos encontramos con que había muerto en la sala de reos de un hospital público, que es de lo peor que hay, digamos, para morir. Ahí murió la Manuela, esposada a una camilla del hospital. Entonces estábamos muy impactadas, pero un médico buena onda nos dijo, miren, yo les ayudo a reconstruir la historia clínica de esta mujer. Y ahí incluso nos enteramos que había habido un médico que fue a la casa de su familia, porque ella estaba muriendo, ya tenía cáncer. Y le trajo una foto de sus niños, una foto de sus niños, murió con la foto de sus niños también. Entonces fuimos a hablar con la familia y la familia lo que nos dijo fue, miren, quisiéramos limpiar la cara, así dijo la mamá, la cara de mi hija, porque aquí ha quedado como una asesina. Entonces decidimos presentar la solicitud de revisión de sentencia post-mortem, así se llama, para limpiar la imagen de Manuela. Y el Estado de El Salvador le negó también a los niños esa posibilidad de limpiar la imagen y la cara de su madre.
Es que escuchándote me pregunto, ¿cómo se puede infligir tanto dolor de manera legal, no? Sí, es que es inexplicable lo que estás transmitiendo.
Pero volvieron a repetir el discurso culpabilizador y criminalizador contra Manuela. También participamos nosotras y mandamos toda la información. Sabemos que hay un grupo de abogados con mucho poder económico aquí en Europa que estuvo litigando silenciosamente contra Manuela, influyendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a pesar de todos esos esfuerzos que han hecho los grupos antiderechos como Citizen Go, Hazte Oír, también han hablado muchas cosas contra Manuela, pero a pesar de eso, el 30 de noviembre del año pasado, la Corte dio sentencia y reconoció que a Manuela y su familia se le habían violado derechos humanos y condenó al Estado de El Salvador.
otros casos, ¿no? Como el de él, si 10 años en prisión por un aborto espontáneo. Es que lees esto y es que no sabes ni cómo reaccionar, ¿no? Un aborto espontáneo, tú no quieres abortar. Y otra cosa también interesante que decías, y que es también la base, ¿no? de lo que estáis haciendo, ¿no? El tener acceso a un aborto al final es una cuestión de clase, ¿no? De privilegio. Claro. Al final, quien muere, quien está en la prisión, son estas mujeres pobres, analfabetas, sin recursos, ¿verdad?
Sí, yo creo que es importante, aunque también, porque ahora mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se ha dado a conocer esta opinión, estas opiniones que van a quitar la ley que ha permitido que las mujeres tengan acceso al aborto, pues yo creo que es importante darnos cuenta que a pesar de que creemos que los derechos ya los tenemos conquistados, no están seguros, y menos las mujeres. Y cuando hay una involución democrática, los primeros derechos amenazados son los derechos de las mujeres. Entonces, en Estados Unidos eso no es nuevo. Han habido pues intentos largos de revertir esa medida, esa resolución de la Corte. Ahora se van a parecer más a nosotras, las norteamericanas. No son norteamericanas, son estadounidenses, porque las mexicanas también son norteamericanas. En México quiero decir que ya hay colectivos apoyando a mujeres de Estados Unidos que vienen a abortar, y va a pasar lo mismo que aquí pasaba, que me han contado que las mujeres de aquí iban a Londres.
Exacto.
Entonces, así va a pasar. Entonces, yo creo que es muy grave y que hay que luchar juntas, pues.
Hay una involución a nivel de región, a nivel mundial, incluso también aquí en Europa, ¿no? En este sentido de recortar derechos, sobre todo en las mujeres, ¿no? De acallar todas estas voces.
Sí, yo creo que ahora mismo, en general, a nivel global, estamos viviendo unas tendencias regresivas, pero de manera particular y específica, Centroamérica, los 6 países centroamericanos, estamos viviendo una regresión democrática. Yo digo que en el caso de las mujeres, además del contexto de regresión democrática, estamos viviendo un intento de restauración conservadora. O sea, quieren llevarnos a el lugar que teníamos hace cientos de años. Y por eso, por ejemplo, aparecen ahora con lo del derecho natural, que las mujeres tenemos que cumplir el derecho natural, y la familia natural. La familia natural no es más que lugar oprimido, humillado, marginado y al servicio de todos los demás, de la mujer y en un grupo familiar. Y las mujeres tenemos que darnos cuenta que eso primero no nos conviene. Pero yo creo que hay otra cosa. Tampoco a los hombres les conviene.
¿Temes por tu vida, Morena?
Mira, yo digo que vivo gratis. A ver, ¿en qué sentido? En que muchas veces pude morir en la guerra. Y no morí porque otros murieron, de verdad. Y yo entonces reconozco que vivo gratis. Eso para decir que trato de ocupar la vida para las causas justas, digamos, por un lado. Y por otro lado, yo digo, venimos de donde asustan. Yo he estado donde asustan. Me asustan, no es que no tenga miedo. Tengo miedo, pero el miedo hay que recogerlo como una capa y tenerlo amarradito al lado de la cadera, digo yo. Así, pues, cuando trabajo con mujeres que tienen miedo de la pareja, miedo de alguna amenaza, pues trabajamos con el miedo como una especie de líquido que se hace plástico y que nos envuelve. Y lo empezamos a recoger y lo hacemos un bollito, lo amarramos y lo ponemos aquí.
Y lo guardáis.
Esto lo guardamos. Entonces, me dicen a cada rato defensora de asesinas, zurda genocida, me dicen. Cualquier barbaridad.
Ahora, ya vamos a terminar, pero escuchándote hablar con este ímpetu, con esta fuerza, ¿ha habido momentos de querer abandonar, de decir yo no puedo continuar con esto porque el dolor, que también una carga, ¿no? Con todo lo que estás contando, me supera? ¿O el compromiso es tan fuerte que no se plantea esta opción, Morena?
Mira, lo que pasa, yo no es que no haya tenido momentos de dolor. He perdido gente querida, he llorado, por supuesto, he acompañado a mujeres y hemos compartido el dolor. También seguimos, tenemos, por ejemplo, yo formo parte de varios colectivos, pero un colectivo chiquito que está otra compañera que se llama Bea, una de mis hijas y yo nos llamamos a apoyar porque no solo podemos estar hablando de derechos, tenemos que pasar a la acción concreta, concretísima. Las niñas que tienen bebés no solo necesitan un discurso, necesitan leche, necesitan pañales, necesitan... Entonces dijimos, apoyémoslas. Hemos apoyado a niñas que de 12 años que han parido. Y bueno, con la Bea también algunas veces hemos llorado porque no logramos hacer lo que queremos, pero abandonarnos, porque también es mi vida. O sea, yo no me imagino fuera de luchas colectivas.
Morena, un placer escucharte y poner en el foco también toda la situación en tu país, en El Salvador. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Tal com ens explicava Morena Herrera, els Estats Units i el gruix dels països centreamericans viuen una onada involucionista que amenaça sobretot els drets de les dones. Fa uns dies vam conèixer la filtració que alertava que el Tribunal Suprem podria abolir el dret a l'avortament establert fa mig segle. Si això passés, deixaria de ser un dret constitucional garantit i quedaria en mans dels estats. Francesc Garriga, des de Washington, com estàs?
Hola, molt bé.
Des de la filtració del Suprem francès, les protestes arreu del país han augmentat. Com està vivint la societat nord-americana aquesta situació? És un tema que ja sabem que és molt controvertit i que crea moltíssima divisió.
Sí, per un costat hi ha sensació de victòria del bàndol conservador i per altre, ràbia, por i preocupació en els progressistes. Fa temps que es temien que això podia passar, però veure que efectivament acaba passant i que anem en aquesta direcció ha escalat molt la tensió. Com dius, és un tema que divideix, però cada cop menys. La balança en totes les enquestes es decanta ara ja sempre pels partidaris de defensar el dret a l'avortament.
Quins arguments eximeixen els jutges del Suprem per plantejar aquesta regressió, aquesta involució contra les llibertats individuals?
Bàsicament, venen a dir que la Constitució, document del segle XVIII, enlloc parla de l'avortament i que, a més, tampoc és un dret d'arrel històric al país. Per tant, no s'ha de defensar d'aquesta manera, no s'ha de considerar un dret a protegir. No prohibeixen l'avortament, però sí que obren la porta a que els estats legislin i, si volen fer-ho, prohibir-la, ho puguin fer. Feia 50 anys que no podien.
La sentència, Francesc, s'ha de fer pública a finals de juny, però hi ha diversos estats que ja tenen les lleis a punt.
Sí, des de fa anys els estats més conservadors han anat intentant aprovar lleis que restringissin l'avortament. Fins ara el Suprem les tombava totes. Molts d'aquests estats el que feien era agafar aquestes lleis i posar-les en suspens fins que el Tribunal Suprem els ho permetés. Per tant, l'endemà que el Suprem faci pública la sentència, si és com s'ha filtrat, hi ha 13 estats on l'avortament serà de forma automàtica i legal.
Gràcies, Francesc Garriga, des de Washington.
12 hores de debate pusieron a prueba los nervios de la marea verde hasta que al final llegó el estallido de alegría.
La Corte Constitucional colombiana aprobó el lunes la despenalización parcial del aborto.
Colòmbia, l'Argentina o Irlanda són tres dels països que han despenalitzat l'avortament en els últims anys. En tots els casos, la societat civil ha fet pressió fins que la classe política s'ha vist obligada a aprovar els canvis legislatius. Però encara queden molts llocs al món on interrompre un embaràs és impossible dins del marc legal i cal recórrer a la clandestinitat.
Àfrica.
Al continent africà és on avortar és més complicat. A la gran majoria de països està molt limitat i només es permet en casos de violació, incest, incompatibilitat amb la vida del fetus o algun altre supòsit similar. En llocs com Egipte, el Congo o Madagascar, per exemple, està totalment prohibit.
Àsia.
Aquí l'accés a l'avortament difereix molt segons el país on visquis. A les Filipines o a Laos està prohibit completament. En altres llocs, com l'Afganistan i Birmània, només es permet per salvar la vida de la mare, o es demana el permís de la parella per practicar l'avortament, com ara al Japó. En canvi, en altres estats com Tailàndia, es pot accedir a interrompre l'embaràs d'una manera més lliure.
Amèrica.
El continent americà té moltes situacions diferents. A l'Amèrica Central hi ha països on avortar està completament prohibit. Per exemple, El Salvador, tal com ens ha explicat Morena Herrera, Nicaragua, Hondures o la República Dominicana. Al sud, el Paraguai o Venezuela, només està permès si la mare corre perill. Al nord és legal al Canadà i, de moment, a tots els Estats Units. Ja veurem com evoluciona la situació.
Oceania.
Malgrat que la gran majoria de persones gestants tenen garantit l'accés a l'avortament en el continent, hi ha punts negres com Papua Nova Guinea, Kiribati o Tonga, on està prohibit o molt restringit.
Europa.
L'avortament és un dret garantit per la majoria de dones europees, però hi ha tres forats en el mapa. A Malta, San Marino i Andorra està prohibit practicar un avortament en qualsevol circumstància. A més, a Polònia, des de fa un any, s'han restringit molt els supòsits en què es pot, fins a fer-ho gairebé impossible.
Solidaris. Mercè Folc. L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminos trilham pra gente se ver.
Després de l'entrevista a l'activista Morena Herrera, continuem a l'Amèrica Llatina, concretament a Colòmbia. Anna Surinyac, com estàs?
Molt bé, com esteu?
L'Anna, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W, va fer un projecte en aquest país sobre la importància de les llevadores i el seu saber ancestral per ajudar altres dones a parir o a recuperar-se en cas d'avortaments espontanis. Anna, és un projecte pel qual tu tens molta estima, no? Molt afecte, no? Explica'm com neix i en quina zona del país vau treballar. És un projecte, hem de dir, que va ser amb la periodista Marta Arias.
Sí, de fet el projecte va una mica més enllà de Colòmbia. El que intentàvem amb el projecte era explicar les raons que porten a les dones a donar llum a les seves cases, no? Perquè, bueno, aquí, per exemple, pues, podem decidir on donar a llum, no? I hi ha zones, de fet, com jo vaig començar el projecte, sobretot per denunciar que encara en molts països hi ha moltes morts relacionades amb el pare i la salut reproductiva de les dones, no? I Colòmbia és un dels casos que vam trobar que es mesclava tot, no? Perquè allà hi ha les parteres tradicionals que estan molt arrelades a les comunitats i tenen una manera de treballar que jo ja les havia conegut quan treballava amb Metges Sense Fronteres i que de fet va ser la primera vegada que vaig veure que s'enfrontava la medicina tradicional amb la medicina més hospital, no? Més institucionalitzada, i vam voler incloure-les al projecte precisament per explicar aquesta manera que tenen de treballar i de dignificar no només el part, sinó tota la salut reproductiva de les dones.
Entenc que us vau centrar en zones rurals.
Sí, vam treballar, de fet les parteres tradicionals amb les que vam treballar estan totes al Cauca i al Chocó, que de fet són zones on hi havia les FARC i que són zones que encara ara mateix està vivint molta violència, i elles treballen allà perquè moltes vegades també treballen on no arriba el sistema de salut, no? Llavors ens vam centrar molt en Cauca i Chocó, sobretot.
Per tant, cobreixen aquestes deficiències del sistema, és a dir, no arriba la cobertura sanitària, arriben totes aquestes dones que hem de dir que tenen aquests coneixements ancestrals heretats, basats en l'observació, l'experiència també, l'ús d'herbes medicinals. No sé en quin punt està aquesta tradició, si és una tradició que es manté o està en vies de desaparició.
No, de fet, ara és el moment quan nosaltres vam començar a treballar i encara segueix. Les parteres tradicionals s'han organitzat en una associació que es diu Asoparupa, i aquesta associació va ser fundada per una partera tradicional que és Rosmilda Quiñones, i la seva filla el que està fent és intentar mesclar aquests sabers ancestrals, aquesta tradició, amb el coneixement mèdic, no? I llavors intentar que es mesclin els dos sabers perquè sumin un a l'altre, no? I el que està fent la filla de la Rosmilda és sobretot no enfrontar les dues maneres d'acompanyar una dona al part, sinó mesclar-les. I jo crec que és un moment molt interessant també perquè la parteria tradicional a Colòmbia tendeixen a ser dones molt grans, és una tradició que s'hereda de mares a filles, i ara s'està aconseguint ja que les mateixes netes, no? Noies de 18, 19, 20 anys, siguin ja parteres tradicionals, però que també es formin a les escoles d'infermeria. I això és un pas molt important perquè la parteria entri també als hospitals.
A quines parteres vau conèixer durant aquest projecte? Hem de dir també que aquestes històries les vau publicar a la revista 5W.
Sí, vam conèixer a moltes parteres perquè hi vam anar moltes vegades, ens vam enganxar a les parteres tradicionals, però sobretot vam conèixer una de les parteres amb les que més vam conviure i vam estar a casa seva vivint. Van ser dues, una del Cauca i una del Chocó. Una era la Maria Brígida i l'altra era la Patxapasmo, no? Són dues parteres que, a part, les parteres també tenen aquest rol de líderes comunitàries, no? Inclús ja fan una mica de psicòlogues i inclús són moltes vegades les primeres que a les quals les dones acudeixen per explicar-los casos de violència de gènere, no? Llavors, elles dues eren com molt líders dintre la comunitat i això ens servia també per fer altres temes més enllà del part, no? Que és lo interessant.
En el cas de la Maria, llegia a la història que va publicar la revista 5W que va necessitar l'ajuda d'aquesta llevadora, no? D'aquesta partera per atendre la seva dona, la dona del Julián, l'Adriana, que va tenir una hemorràgia, no? Explica'm com va actuar la llevadora en un cas així. En aquest programa hem parlat del cas del Salvador, on no es pot avortar sota cap concepte, et poden empresonar fins i tot per tenir un avortament espontani. Què passa en aquests casos a Colòmbia i com actuen les llevadores?
De fet, a Colòmbia ha sigut aquest any que s'ha despenalitzat l'abort durant les 24 primeres setmanes, que això ha sigut com un triomf de tot el moviment feminista. I en el cas de la Maria Brígida va venir el marit de l'Ariana, el Julián, que en aquest cas va ser un abort espontani, no? L'Ariana va començar a tenir pèrdues, la Maria Brígida estava a casa seva, nosaltres dues, la Marta Arias i jo, estàvem dormint a casa de la Maria, i va venir el Julián molt nerviós, no? Que la seva dona tenia pèrdues, imagina't si estava nerviós. Ell no sabia ni que la dona estava embarassada, no?
Imagina't.
No sabia què li passava i, al final, quan vam arribar allà, la Maria va veure que això era un avort espontani i va ajudar a que això no es compliqués.
Le preguntó por los dolores, por los cólicos, volvió a palpar. Un sangrado así dejaba poca duda. Hay poco que hacer, ya está muerto hace días. Es embrión, no feto. No. Això és una de les històries d'aquesta, no? Del Julián i de la Adriana. Llevadores com la Maria, doncs, Anna, ajuden a parir també en aquests casos, no? D'avortaments espontanis. Practiquen avortaments voluntaris?
No en parlen gaire, però al final, perquè moltes d'elles són molt religioses i a Colòmbia estava penalitzat l'abort, però el que sí és que les llevadores, per elles el principal és les dones, la voluntat de les dones. Llavors no en parlen massa, però en practiquen.
Les fotografies, Anna, del projecte, les han vist al teu compte d'Instagram, són molt maques, transmeten i són una mostra, diria, del que significa allò que dèiem, no? La cura, el tracte amb dignitat en aquests moments tan delicats quan tanta ajuda i tanta estimació i tant afecte necessites, no?
Sí, de fet, a mi fer aquest projecte i veure com treballaven les parteres tradicionals a Colòmbia em va fer replantejar la manera meva de donar llum, no? Jo tinc uns pares metges, de fet són els dos anestesistes, el meu pare anava a ser medicalitzat, però després de treballar amb elles vaig veure que hi ha altres maneres de parir amb molta més dignitat, de que t'acompanyin. Vaig veure, de fet he fet moltes imatges a diferents parts del món de dones donant a llum, i vaig veure que l'acompanyament de qui t'ajuda, no? És quasi més important que molts altres temes, no? I això a vegades a nosaltres no se'ns explica o no tenim el suficient coneixement, no? I jo crec que s'ha de treballar molt amb això, i a mi fer aquest projecte doncs, em va fer canviar la manera de donar llum, i per tant, clar, jo els hi tinc gran admiració, i veure-les treballar és un autèntic plaer, no? Sobretot, no tant per les mans o com treuen els nens, sinó tot el... És que és una part psicològica, no? Tots els ànims, tot l'amor, tota la manera que tenen d'estimar la dona a la que estan ajudant, i sobretot hi ha moltes llevadores que han ajudat a mares, que després han ajudat a les filles, inclús a les netes, no? Perquè a Colòmbia, a les zones rurals, es tenen fills molt, molt, molt joves. Llavors, són les parteres tradicionals de famílies senceres.
Mm. Està clar que una feina així t'ajuda a prendre consciència, òbviament. Hi ha una imatge, Anna, en què documentes els preparats d'herbes, ho comentàvem una miqueta abans, que fa servir la Maria i altres llevadores per després del part, per als còlics, per a les hemorragies, tots els preparats amb ampolles de plàstic perfectament etiquetats. Són receptes secretes.
Sí, de fet, jo... Bueno, bàsicament, hi ha moltes herbes, però molt alcohol, també. De fet, l'associació de Soparupa li diuen bitxa, aquesta beguda, no? Llavors, cada partera li fica les seves herbes i cada una té els seus secrets, però bàsicament són preparats amb moltes herbes i amb una quantitat d'alcohol elevada, no? I això, de fet, moltes vegades, amb la patxapàs m'ho veien molt, no? Quan venien les dones amb contraccions els hi donava això i s'accelerava les contraccions, no? Llavors, per elles és la bebida màgica que recomanen sempre.
I n'hi ha una altra que vas titular Cries de xutxa. Què és la xutxa? I descriu-me aquesta fotografia, perquè jo quan la vaig veure primer vaig pensar, dic, ostres, què és això? No sé, un fetus en formol? Crida molt l'atenció.
De fet, a mi em va passar el mateix. Jo no havia vist una xutxa, he hagut de buscar el que era una xutxa, no?, quan ho vaig veure, que és una zarigüeña, que en català no he trobat com es tradueix.
Com un marsupial, no?
Clar, els marsupials són els animals que tenen bossa, no? Però sí, és com una rata que té la bossa dels cangurs, no? Llavors es diu zarigüeña comú, i és, bueno, això ho tenia la Pachapasmo, el seu... Perquè també vaig fer, bueno, dintre el projecte hi ha molts bodegons, no? D'objectes que elles utilitzen, no? I ella, la Pachapasmo, tenia aquestes cries, les cries de xutxa, no? Les, com, sí, fetus de la zarigüeña amb formol, i ho tenia perquè deia que era bueno, diu que és el símbol de la fertilitat. I de fet ella m'explicava que aquest és l'únic animal que no pateix gens el perill, i de fet pot reproduir-se 2 cops l'any. I cada part té entre 8 i 20 cries, no? Llavors, bueno, per ella això era un símbol. També hi ha molta part de creença i superstició, no? I ella deia que sempre que venia una dona a donar llum havia de tenir aquesta, la zarigüeña, no? Que deia que així els parts anaven millor.
Molta simbologia i creences que has captat molt bé amb la teva càmera. Algunes de les imatges, com sempre, les compartirem a les xarxes socials del programa. Anna Surinyac, endavant. Gràcies per la feina.
A vosaltres.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica José Antonio Rodríguez i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat. Thank you.
passant.